La protagonista de la primera part del programa ha estat una dona, i una dona és també qui ha entrat avui al nostre estudi per aprofundir en història femenina, espiritualitat i literatura. Ella és Helena Casas Perpinyà, membre del Centre de Recerca de Dones d'UODA. Bona tarda, Helena.
Bona tarda, Maria. Moltes gràcies.
Gràcies a tu per haver vingut fins aquí, per haver-nos trobat en aquest moment. I, de fet, avui, si t'hem convidat, és per parlar justament de dones medievals, que és el que ens ha ocupat a la primera part del programa, que és un tema que tu t'hi dediques a fons de fa uns anys, i en especial t'hi dediques a la història de les beguines a través dels seus textos. Quan descobreixes, per tu personalment, que és un àmbit que t'interessa, que vols estudiar?
Bé, jo això ho vaig descobrir bàsicament quan estudiava història a la carrera, i vaig fer una assignatura que estava focalitzada en història de les dones de l'època medieval. Llavors allí vaig descobrir no només que m'agradava la història de les dones, que això és una cosa que ja havia intuït, sinó que bàsicament m'agradava molt les dones de l'època medieval, perquè tenim la idea d'una època molt patriarcal, molt fosca, on només es cremen bruixes i els senyors obliguen els pagesos a portar les dones el dia del matrimoni, no? En què es casen per esclatar les primeres sangs. Llavors tot això vaig descobrir que no era tan cert, sinó que hi havia tot un bri de llum, no? Que és la llibertat femenina a l'època medieval, que és el que em va cridar més l'atenció.
Mm-hmm. Ho vas trobar, aquesta llibertat femenina, la vas trobar a la literatura?
La vaig trobar a la literatura, perquè l'escriptura és un terreny en el qual normalment només si atensaven els homes. L'escriptori era un espai dedicat als homes, primer els monjos i després ja doncs, els escriptors, els aristòcrates, etc. I vaig veure que les dones també escrivien i que ho feien d'una manera diferent, segurament també per aquesta, per aquestes condicions diferents que hi havia i per tota una diferència sexual que va després fent-se present en els textos. I després ho veus també en com aquestes dones viuen la seva vida més enllà de la literatura.
Uh-huh. Ara has mencionat un dels conceptes clau en la teva recerca, que és aquesta idea de la diferència sexual. Què hi ha de característic als textos femenins? Algun tret comú que tu hagis trobat en el teu estudi?
Principalment la qüestió és que el que he trobat i el que moltes historiadores han estudiat abans que jo, uh-huh, és la qüestió de l'experiència. És a dir, com les dones parteixen de la seva experiència com a coneixement per no només elaborar una història, és a dir, per escriure literatura, sinó per també escriure sobre mística, sobre Déu, i partint, evidentment, doncs, d'aquesta pròpia experiència, que al cap i a la fi és el que s'ha viscut a través del cos, i aquest cos és sexuat. Per tant, aquesta diferència sexual és inherent. La qüestió és interpretar-ho, no? Perquè tenim aquesta dificultat de llegir des de la contemporaneïtat textos medievals i entendre'ls des de la mentalitat medieval, no des de la nostra. Llavors, aquesta és la primera barrera que s'ha de superar.
Mm-hmm. Després entrarem més a fons en la literatura de les beguines, que és una de les teves especialitats. Però abans de fer-ho, per qui no conegui la figura d'aquestes dones medievals, com les presentaries?
Bé, doncs les beguines conformen un moviment que sobretot eclosiona al segle XIII, tot i que ja s'han de constància des del segle XI. Les beguines foren unes dones que fundaren una altra manera de viure la vida religiosa al marge de les institucions polítiques i en comunitat, soles, viatjant a la ciutat, sobretot, tot i que també a les perifèries, és a dir, al camp. Aleshores, el més característic d'aquestes dones és que duien a terme una vida religiosa basada en la cura animarum, és a dir, el tenir cura de la comunitat a través de tasques assistencials, a través de la fundació d'escoles, i a més tenien tota una vessant de vida contemplativa basada en aquesta unió lliure de l'ànima amb Déu, sense una mediació masculina.
Per tant, estem parlant de figures molt lliures al final, perquè decideixen d'alguna manera sortir de l'esquema fixat, oi? D'haver de dependre d'una família formada per marit, una esposa, o una comunitat religiosa depenent de tota una jerarquia masculina, i decideixen establir-se d'aquesta forma pràcticament independent. Com eren vistes en el seu moment?
Precisament per aquesta qüestió de que el que fan les beguines és sortir d'aquesta dicotomia d'esposa o monja, a l'inici tenen bastanta bastant de recolzament, sobretot per l'ordre del Cister i després també dels franciscans, però veiem com als anys 40, més o menys, o mitjans del segle XIII, l'austeritat eclesiàstica va creixent. Per què? Doncs perquè aquestes dones comencen a tenir una autoritat a les ciutats que doncs no tenia, per exemple, certes institucions eclesiàstiques com alguns parròquies o capellans, etc. No? Per què? Perquè aquestes dones vivien molt a les ciutats, duien a terme la seva vida allí, per tant, es relacionaven amb les persones i moltes d'elles eren mestres espirituals, i moltes persones anaven a demanar consell. Per tant, el fet que elles no estiguessin sota un paraigua, diguem-ne, institucional, resultava un perill. Llavors, veiem, per exemple, el cas de Margarita Borete, el segle XIV, 1310, com la cremen a París acusada d'heretja, no? Doncs aquest seria només un exemple.
Es descontrolen. Comencen a ser una amenaça, diguem-ne, més que descontrolar-se, perquè al cap i a la fi...
Sí, perquè al cap i a la fi les veïnes no són un moviment que vagin en contra de... Simplement són dones que viuen la seva vida religiosa d'una manera lliure. No elaboren un manifest en contra de... Per tant, aquesta dicotomia de la resistència, la dissidència, no és vàlida. És un discurs inquisitorial, diguem-ne. És el que, evidentment, doncs, a la Inquisició sí que li fa por, però no era una qüestió de política en contra de res, tot el contrari.
D'acord, doncs tornem als seus textos, que és el teu punt d'estudi, ho ha estat durant molt de temps, i arribem a un dels grans temes dels textos místics femenins, també de les veïnes, com és l'amor. No sé si s'assembla aquest amor al de la lírica trobadoresca, si hi ha punts en comú, quines diferències hi podem trobar.
Sí que és un amor que s'assembla, és més, s'ha parlat de mística cortès i de literatura cortesana dins del que és la mística nupcial, que s'anomena també així, és a dir, la unió entre la visionària, la mística i la divinitat. I, per exemple, Mahadevich també es veu molt perquè es basava molt en la lírica trobadoresca. I també ho trobem a Matilda de Magdeburg, aquesta vessant trobadoresca, aquest amor cortès, però en el pla, diguem-ne, de la relació amb la divinitat.
Aleshores, també parlaves d'amor, de llibertat i d'experiència, del cos. Aquests dies, al programa, nosaltres estem llegint La Vita Christi, d'Isabel de Villena, sí. I trobem moltes expressions que fan referència a això, a sensacions, al tacte, crits, plors... Aquesta presència del cos sempre hi és a la literatura femenina?
Depèn de quina literatura sigui, però si estem parlant de beguines i sobretot si estem parlant de literatura religiosa, és a dir, de mística, escrits místics, sí, sempre hi ha aquesta presència del cos, perquè precisament el que diferencia la mística femenina d'aquesta època baix medieval i de la mística masculina és el fet de que la mística masculina és especulativa, bàsicament. No tota, però bàsicament és especulativa. Què vol dir especulativa? Que especula sobre Déu i que no viu Déu en el propi cos. Per tant, el fet de viure aquest Déu en el propi cos fa que es recuperi tot aquest, per exemple, la literatura cortesana i es parli de plors, es parli de petons, es parli d'abraçades, de fondres amb la divinitat. I és, sí, tota una... un aprenentatge de l'ànima que es fa a través d'aquest amor.
La caiguda, per exemple, és una altra de les imatges que trobem freqüentment, no?, a la literatura
mística. Sí, la caiguda, per exemple, en el cas de Matilda Magdeburg, però també la tempesta de l'amor, en el cas de Hadewitz d'Anvers, si parlàvem d'aquesta dona. Cada vegada que comença una visió en el llibre de visions de Hadewitz d'Anvers, ella comença amb una tempesta d'amor que arrossega la seva ànima cap al món de la imatge del creador, que és el mundus imaginaris, no?, de Déu, i és aquesta tempesta d'amor la que inicia totes les visions.
Ara, la llibertat també era un altre dels temes, un altre dels aspectes que, com bé deies al principi de l'entrevista, sempre estan com qüestionats a l'edat mitjana, no? Sempre es planteja si les dones eren més o menys lliures, si la reclusió als monestirs s'ha de llegir com un tancament o com una forma de llibertat, una manera d'escapar. En literatura, quin seria el teu diagnòstic? Són lliures les dones que escriuen?
Jo diria que les dones que escriuen exerceixen la seva llibertat a través de la literatura, a través del fet d'escriure, perquè les vaguines sobretot escrivien no per una necessitat literària, sinó per una necessitat vital. És a dir, tenen la sensació de necessitar escriure, de necessitar explicar com elles havien viscut allò a través de la seva experiència i a través del seu cos. Aleshores, jo no diria tant que he trobat llibertat en aquests escrits, sinó que elles he vist com exercien la seva llibertat a través dels escrits. O sigui, que potser l'escrit és més aviat una conseqüència, un fruit d'aquesta llibertat femenina.
Doncs ara ja arribem gairebé al final d'aquesta conversa, que realment jo penso que està posant molta llum en aquesta qüestió. Espero que els oients també hi estiguin d'acord. Però abans de que marxis, Helena, m'agradaria preguntar-te pel gran projecte de recerca que tens entre mans ara mateix, que és la teva tesi doctoral. En què estàs immersa?
Bé, doncs precisament la idea és estudiar el moviment de les vaguines, el moviment de les dones religioses que a la península ibèrica sobretot es mouen, i es mouen físicament i es mouen espiritualment, i ho fan sobretot a través dels peregrinatges. Aleshores, estudiar aquests peregrinatges i espero poder també entendre així les relacions que s'estableixen entre elles, perquè el seu moviment de dones tan gran i tan vast, tan heterogeni, cal estudiar quines són les connexions que s'estableixen entre aquestes dones, i evidentment doncs, els viatges eren una manera d'establir aquestes connexions.
Pot sonar fins i tot sorprenent, perquè de vegades ens podem imaginar que els viatges eren com molt més difícils, més llargs, més complicats de realitzar, i que les dones tindrien encara més dificultats per moure's, però ja veiem que no, que realment hi havia viatges, pelegrinatges, i que es creaven xarxes de comunitat i comunicació, oi?
Sí, és exactament això. I a més, les vaguines eren un moviment, una comunitat de dones que es movien molt, també per aquesta llibertat espiritual i aquesta independència que elles mateixes van escollir com a mode de vida. I a la vegada perquè aquestes relacions que s'estableixen entre elles són un punt crucial de la seva espiritualitat.
I ara ja per acabar, una pregunta molt difícil de vegades, penso. Si haguessis de triar una de les dones místiques escriptores que tu has treballat i has llegit, que t'hagi atrapat una de les seves poesies, algun dels seus textos, amb quin et vas quedar més enganxada?
En diré dos.
Va, tu permetem.
Primer, una de la que no s'ha parlat gaire, que és Elisabet Cifré, i a més fins fa poc, diria encara, no està del tot clar que ella hagués escrit el que se suposa que va escriure el seu confessor. És Elisabet de Cifré de Mallorca, finals del segle XV, inicis del XVI, és de les vaguines ja de l'època, diguem-ne, tardor, supertardor, hivern medieval.
Sí, sí.
I hi ha un llibre de confessions, ella és visionària mística, i se suposa que aquest llibre el va escriure el seu confessor, però hi ha tants elements en primera persona que ens parlen d'una escriptura col·lectiva. I després, Matilde de Magdeburg, per també fer de pont entre un segle i un altre, i també, doncs, evidentment, per aquesta caiguda de l'amor i la qüestió de la lírica trobadoresca en la seva escriptura.
Doncs moltes gràcies, Helena Casas, per la teva visita i per haver volgut compartir aquesta estona que hem dedicat a la literatura medieval des del punt de vista femení. Fins una altra.
Fins una altra. Moltes gràcies.